Jordi Pigem, bona vesprada.
Bon vespre.
Escolta, Jordi, ara et presentem més concretament, però si haguessis de triar sense matisos, amb un sí o no, com un emperador romà, pulgar cap a dalt o cap a baix, digitalització sí o no?
En conjunt no.
En conjunt no, eh?
Sí.
Així de radical. Ara ens desgranes una mica més.
Si em dones opcions, evidentment, si tinc opcions, diria baixar la dosi.
Baixar la dosi tal vegada és l'opció, bueno, clar, la no seria carregar-t'ho tot, doncs la baixar la dosi...
Que és el mateix que et diria, doncs, amb les armes nuclears... No. És el mateix que et diria moltes coses que quan les utilitzem massa es tornen addictives i tenen un ús psicològic i social nefast, sí.
Clar, les armes nuclears, que has fet aquí un amagatall, igual seria bo no utilitzar-les mai, també. El Jordi Pigem és filòsof de la ciència i escriptor, és doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, ha estat també professor i coordinador de l'àrea de filosofia a la Universitat de Plymouth, a Anglaterra, també és professor invitat o ponent en diverses universitats d'Europa i Amèrica, ha obtingut diferents premis, entre ells, per exemple, el Premi de Filosofia de l'Institut d'Estudis Catalans, el Premi de Sant Joan Maragall. Entre els teus llibres destaquen Pandèmia i Postveritat, que també està editat per Fragmenta, Àngels i Robots, Intel·ligència Vital, de Cairós, La Nova Realitat i Bona Crisi. Va ser coordinador de la revista Integral, també, i dels tres primers volums de l'edició catalana de l'òpera Òmnia. Raimon Panikkar és una figura que t'interessa molt, Raimon Panikkar. Has participat també en l'obra col·lectiva Panikkar i has editat una recopilació dels textos Panikkar sobre ecosofia. Què és l'ecosofia, Jordi?
L'ecosofia, Panikkar ho defineix com quelcom que necessitem més enllà de l'ecologia. L'ecologia és la ciència sobre els ecosistemes, però ell considera que necessitem alguna cosa més que ciència. Necessitem la ciència, evidentment, però alguna cosa més. Una mena de saviesa, com la que han tingut molts pobles indígenes, que són els que més han sabut viure de manera sostenible. I aleshores ell encunya aquest mot i, paral·lelament, independentment amb ell, altres dos grans filòsofs del segle XX també arriben a aquesta idea que necessitem una ecosofia. I aleshores això es podria definir com l'art d'escoltar la Terra. De tota manera, deixa'm aclarir que jo vaig passar per la meva fase pànica i vaig treballar amb ell,
sí.
I vaig estar immers a la seva obra durant molts anys. No és que jo ara el llegeixi cada dia ni molt menys, no? Sí que és més part del meu passat, diguéssim, el meu present, però evidentment he après moltíssim d'ell a través d'ell.
No, és interessant, perquè quan estava repassant bé la teva biografia una mica, sí que està molt present, però sempre és interessant aquest matís de va estar molt present però ara no està tant. M'agrada perquè a mi també em passa en un altre ordre de coses.
Bé,
no?
Tots evolucionem.
Efectivament.
Si és a Déu.
Sí, això està molt bé. I escolta, Jordi, una dada que m'agrada molt, mai no has tingut un compte en xarxes socials. Per què, Jordi?
Pues perquè mai he sentit necessitat, tampoc he tingut mai un smartphone, ni segueixo sense tenir mòbil, i, per exemple, moltes de les coses que m'interessa, llegir, estudiar, aprendre i desenvolupar, no crec que pogués fer-les si estigués contínuament distret per la necessitat d'atendre petits missatges o d'anar dient la meva. Aleshores, el que veig que acabo fent és dir la meva, doncs, amb articles i sobretot en llibres, que és una manera que crec que també és vàlida. Amb això em perdo la immediatesa de moltes coses que també són molt importants, i a vegades segueixo, que és el que diu segons qui a Twitter, fins i tot. Però aquest ritme no és el que jo vull per mi.
Doncs mira, a mi m'agrada al final. Jo et dic una cosa, perquè per connectar també una mica amb tu, jo em vaig fer compte a xarxes socials quan vaig començar a treballar aquí en aquesta ràdio, perquè al final entenc que un periodista, un locutor de ràdio, un editor de programa ha d'estar connectat a aquesta immediatesa, no? Però fins a aquest moment jo no jugava massa amb les xarxes socials, era una cosa que m'interessés en excés. Ara has publicat en Fragmenta el llibre Tècnica i totalitarisme, digitalització, deshumanització i els anells de poder global. Es tracta d'una continuació del teu llibre anterior, Pandèmia i postveritat. De quina manera planteges aquesta continuïtat, Jordi?
És una continuïtat en el sentit que en Pandèmia i postveritat estava posant sobre la taula una sèrie de temes actuals i com rere l'aparador que ens arriba de moltes coses, doncs hi ha nuclis de poder que van fent la seva i ens van explotant de moltes maneres. Uh-huh. Això, d'alguna manera, doncs, bé, ho reflectia en aquest llibre. I una altra manera, com rere l'aparador de les bones aparences ens explota de moltes maneres, és com els estris digitals, tots ells, recullen les nostres dades, les emmagatzemen, i en qualsevol moment poden ser utilitzades per manipular-nos. I, de fet, sovint són utilitzades per manipular-nos. I ara mateix el fenomen que està més profundament transformant el món és la digitalització. Està transformant l'educació, està transformant la salut, està transformant les relacions humanes, està transformant la manera de viure. I, per exemple, tenim estudis científics molt sòlids que mostren com l'ús actual de les eines digitals, que si fos menor seria una altra cosa, però l'ús que s'acaba fent majoritàriament, erosiona l'atenció, fa perdre empatia i fa perdre intel·ligència. Tenim estudis sòlids de les tres coses. Però també genera aquest fenomen que entres a un restaurant i tens una família de quatre persones, cadascú amb el seu dispositiu sense tenir res a dir-se els uns als altres. Fa que la gent s'atenqui més en si mateixa. I, d'una altra banda, crea una acumulació de poder econòmic i de poder d'altres tipus en unes poques mans, en les grans empreses tecnològiques, mm-hmm. i en aquest sentit ens fa més vulnerables, perquè bona part del que abans era gratuït i fèiem entre nosaltres, tenir una conversa a la plaça pública, doncs ara això és propietat de Google, i si a Google no li agrada el que fas o com ho fas, doncs et pot fer fora. Aleshores, tot i que la revolució digital evidentment va aparèixer, va créixer com una promesa de creativitat, de llibertat, d'accés lliure al coneixement, etc., molts dels seus pioners originaris ara mateix veuen que això s'ha transformat en una altra cosa, i alguns d'ells, jo cito molt el Jaron Lanier, que és el que va encunyar el mot realitat virtual, el creador de la idea de realitat virtual, sí. doncs no tenen tampoc cap compte en xarxes socials i recomanen que ningú en tingui, perquè han vist com el que començava sent una cosa gratuïta, lliure, creativa i pel bé comú, s'ha convertit en una eina de poder sense precedents a la història.
Bueno, és que has dit tantíssimes coses, m'has atrapat en aquesta resposta, perquè en primer lloc em resulta superinteressant totes aquestes tesis, evidentment estan desenvolupades en aquell llibre que presentem avui de l'editorial Fragmenta, Tècnica i Totalitarisme, però mira, m'he quedat amb una paraula i m'agradaria que me la desenvolupessis una mica més, perquè tu dius, aquestes eines digitals són eines moltes vegades per la manipulació de les persones. De quina manera es poden manipular a través de la digitalització, Jordi?
Bé, una manera que és bastant òbvia és com tots rebem anuncis personalitzats a les nostres sí. altres dispositius uh-huh. i a vegades, doncs, bé, jo no tinc mòbil, però gent que entén diu que ha tingut una conversa sobre el que sigui, unes sabates, i a la que amb els mòbils apagats i a la que obren els mòbils apareix un anunci de sabates, que pot ser del número que tu calces, a més, perquè ja saben quin número calces i quin color t'agrada i el que sigui, no? Aleshores, aquest nivell, doncs, no és tan greu perquè, bé, no tens per què comprar-te els productes que t'arriben, tot i que ja és molt inquietant que tinguin perfils tan precisos de tu, no? Aleshores, el cas és que totes les dades que generem en utilitzar un d'aquests aparells, cada moviment del ratolí, cada tecla premuda, tot això queda registrat, i això és venut, d'una banda, a companyies que ho poden utilitzar en finalitats comercials, i d'una altra banda és venut a serveis secrets dels grans estats, que si algun dia cal, perquè tu ets massa d'esquerres o massa de dreta o massa d'un color o massa d'un altre, el que sigui, tant és, perquè et pot enganxar per una banda o per una altra, això es pot també utilitzar en contra teva. Cap dictador de la història de la humanitat havia tingut un poder d'aquest tipus. Després hi ha un altre tipus de manipulació, que és el fet que plataformes com Facebook i d'altres envien notícies que són personalitzades, i s'ha demostrat, com en casos d'algunes eleccions, s'havien fet estudis que mostraven que aquest segment de població, doncs, els hem de dir això perquè ens votin, i els altres els hem de dir potser el contrari. I això, bé, això, aquestes dates avui en dia es venen, i els partits polítics, doncs, poden comprar-les i dissenyar estratègies personalitzades que a través d'algoritmes aniran dient a tu una sèrie de coses, donant una sèrie de notícies, i a mi unes altres, en tots dos casos, per fer que votem el que ells volen. I amb això la possible corrupció de la democràcia, doncs, que ja està prou, ja té prou problemes, doncs entra en una fase encara pitjor, no? Després de la digitalització també el que em preocupa sobretot és aquest element de deshumanització que esmento en el subtítol.
Sí.
I com cada vegada més confiem més en les màquines i menys en les persones. Com cada vegada més, per exemple, a l'educació tenen més paper les pantalles i menys els mestres. Les pantalles són molt útils, però sempre el centre de gravetat ha de ser el mestre. Ara bé, el que volen les companyies tecnològiques és que l'educació bàsicament estigui feta a través dels seus algoritmes i dels seus sistemes informàtics, i que els mestres acabin sent una mena de tècnics que tornen a connectar el wifi si ha caigut, i poca cosa més, no? En el món de la salut, la idea és que a la llarga, quan tu tens algun problema de salut, ho teclegis en el teu dispositiu, no respongui un metge, sinó un algoritme, automàticament. Després hi ha la idea de digitalitzar l'economia de manera que no hi hagi diner en paper i tot el que comprem i deixem de comprar quedi absolutament registrat, amb la qual cosa se sabrà quina mena de llibres llegeixes i no llegeixes, quantes cerveses veus a la setmana, etc, etc. I l'autoritat de torn doncs podrà prendre les mesures que creï convenients.
Clar, Jordi, realment ara ha passat dos coses que jo crec que són, una és habitual a la ràdio i l'altra és màgica, però l'altre costat és màgic, perquè en una mateixa resposta m'has respost com cinc preguntes que ja tenia preparades, perquè realment has fet un discurs molt complet de tot el que comporta aquesta realitat de la digitalització, i realment és que bé, és interessantíssim escoltar-te. Jo volia demanar-te, perquè i tu has fet esmena, aquest llibre també té una part humanística que em crida molt l'atenció, una part de reivindicació de l'esperit humà, de la nostra singularitat com a persones, de mirar-nos als ulls. Fas, per exemple, referències a l'univers literari de Tolkien. Estem parlant del Senyor dels Anells, que imagino que tothom coneix aquesta saga que ha marcat també la cultura moderna. De quina manera utilitzes Tolkien per il·lustrar una mica o per donar esperança enmig d'aquesta realitat?
Doncs mira, la porta d'entrada de Tolkien és el fet que el famós anell de poder de Tolkien, com sabem, és una eina que fa invisible i dona molt de poder, però a canvi que l'entitat que representa la voluntat malèfica en l'univers de Tolkien, Sauron, t'està vigilant, t'està controlant i et pot manipular els teus pensaments i les teves accions. És a dir, Tolkien el que genera és una eina de molt poderosa, però que implica que utilitzar-la implica pagar el preu de que estaràs sent permanent vigilat, manipulat i a la llarga esclavitzat. Així és com ho descriu Tolkien. Doncs bé, alguna cosa hi ha en el fet que quan jo em poso davant de la pantalla del meu ordinador o del dispositiu que sigui, jo sembla que tinc al meu abast tot aquest món, però al darrere de la pantalla hi ha tota una sèrie d'entitats que també m'estan vigilant, ens estan vigilant a tots nosaltres. I de la mateixa manera que passa amb el que descriu Tolkien, doncs cada cosa que fas mentre tu estàs utilitzant aquestes eines digitals queda observada, vigilada i manipulada des d'una entitat més poderosa, que és aquest Sauron, i que en el cas del món digital doncs seria els centres de poder vinculats als grans centres de dades, etc. No? Aleshores, un cop entrat aquí amb aquesta analogia en l'univers de Tolkien, doncs resulta que Tolkien té unes reflexions molt interessants sobre la condició humana, sobre el propòsit de la vida, sobre els accessos en l'ús de la tecnologia. Sobretot ell ho desplega a les seves cartes, i aleshores en el llibre utilitzo molt les cartes de Tolkien per extreure citacions que crec que són molt rellevants pel món d'avui també.
A veure, és que és interessantíssim escoltar-te, m'estàs enganxant molt. Jo vull fer-te un parell de preguntes.
Però no t'enganxa tant com ens enganxen els mòbils.
Bueno, no, evidentment. Escolta una cosa, però vull preguntar-te, a lo millor aquesta pregunta, a veure com me la interpretes tu. Però, clar, aquí els qui estem influenciats també per la ciència-ficció i escoltant les teves paraules i els teus conceptes, jo ja entenc que darrere de cada algoritme hi ha una persona que ha dissenyat aquest algoritme, però creus que arribarà una veritable, o com a mínim algo molt semblant, una veritable intel·ligència artificial, una mena de Skynet, fent referència també al cinema, al Terminator, una intel·ligència que d'alguna manera controli o tracti de controlar a la humanitat, o això ja és massa?
A veure, jo el que explico en el llibre és que tot aquest procés el que portes a la llarga a un món en el qual les màquines ens desplacen. No perquè elles tinguin intel·ligència pròpia, sinó perquè nosaltres hem sigut tan estúpids com per deixar de creure en nosaltres mateixos i cedir tots els nostres privilegis a unes coses que, en el fons, com a instruments són molt útils, però que no haurien d'estar guiant les nostres vides. I en aquest sentit cito molt a Harari, aquest historiador israelià, que és un dels intel·lectuals més, amb més seguiment del món, i és l'intel·lectual preferit doncs, de Bill Gates i de Mark Zuckerberg, sí, i del Fòrum Econòmic Mundial i de molta gent. I ell explícitament diu que anem cap a un món en el qual l'ésser humà és un algoritme obsolet. Primer diu que els organismes i els éssers humans no són més que algoritmes. Els algoritmes són els sistemes de càlcul dels programes informàtics. Uh-huh. I amb això doncs, ja tenim aquí deshumanització. O sigui, si tu creus que l'ésser humà no és més que un algoritme, doncs la dignitat humana ja ha desaparegut i la llibertat humana ja no té cap sentit, etcètera, etcètera. I això, efectivament, és el que defensa aquest home Harari, que, com dic, té tant de seguiment i estan tots els grans mitjans de comunicació. Però aleshores ella el que diu és que l'únic horitzó que té la humanitat actual és contribuir a crear una espècie d'internet còsmic i fondre's amb aquest internet còsmic, no només a la Terra, sinó al conjunt del sistema solar i potser diu molt més enllà, no?
Sí.
I en aquest sentit de deshumanització també deixa'm comentar-te que Harari també recomana en dos llibres seus diferents que qualsevol decisió important que tu hagis de prendre la teva vida, doncs que no te vagis a passejar per la muntanya o a parlar amb un amic o una amiga, sinó que el que has de fer és posar totes les teves dades a internet i esperar que els algoritmes de Google, Facebook, Netflix i Amazon, si d'aquestes quatre companyies, et diguin què és el que has de fer, tant si és què has d'estudiar, a què t'has de dedicar, amb qui t'has de casar, etc. Aleshores, clar, això és una vida que no té cap que no té res genuïnament humà, és la vida d'una màquina, i aquí és on ens està arrossegant tot això, que totes aquestes eines són utilíssimes i jo les utilitzo cada dia, però crec que s'han d'utilitzar en mesura, i després tenen aquests efectes d'addicció que també ens estan empobrint la qualitat de vida en molts casos.
Efectivament. Escolta, ja per acabar, i breument, perquè se'ns escapa el temps, Jordi, però vull preguntar-te aquesta darrera qüestió. Com ha de ser aquest ús de contenció que tu feies referència al principi de l'entrevista? Un ús amb contenció de la tecnologia? Un parell de recomanacions per fer-la.
A veure, cadascú ha de trobar el seu equilibri, i depèn de la feina que facis, també pots necessitar més o menys. Jo quan la gent sap que no tinc mòbil, el 90% mínim de la gent em diu, quina sort, quina enveja. Això és sistemàtic. Algú m'ha posat cara de no creure-s'ho, però el 90% em diu això, no? I aleshores d'aquestes persones que em diuen això, sé que moltes no poden renunciar al mòbil per la feina que fan, però hi ha altres que sí que podrien. I és més per una qüestió psicològica que no ho fan, no? Aleshores, diguéssim que jo començo dient en el llibre, o dic a la contracoberta, que la tecnologia és com el foc. Si li poses límits, fantàstic, doncs pots cuinar, pots fer mil coses amb escalfar-te. Si no li poses límits, doncs buf, és un perill. Aleshores, tal com amb l'alcohol i amb moltes coses que en petites dosis poden ser fantàstiques, però en grans dosis generen problemes, doncs les eines digitals són tan poderoses que si no els hi posem límits, doncs se'ns mengen psicològicament, socialment i de moltes altres maneres. I això és especialment greu amb les criatures petites. L'OMS recomana que menors de 2 anys no haurien d'estar ni un segon davant d'una pantalla. I hi ha molts pares que perquè no els emprenyen les criatures, però els hi donen pantalles amb mesos.
Això ho veiem cada dia, sí senyor.
Sí. I criatures plorant i el pare mirant els últims missatges de Facebook o de WhatsApp, no? Aleshores, això està tenint un impacte en les relacions humanes, que és una cosa sense precedents, i potser per això, com et deia, en els últims 20 anys es detecta una davallada en els estudis de coeficient intel·lectual, d'intel·ligència, en els països industrialitzats, i això és una dada que hauria de ser molt i molt preocupant. Aleshores, en comptes de parlar tant de tancar l'escletxa digital en el sentit que tothom tingui accés, etc., el que hauríem de mirar és també, o no menys, de no passar-nos amb un ús excessiu d'aquestes tecnologies i preservar espais on conservem el que és autènticament humà, el que està vinculat amb la creativitat, amb l'esperit, amb l'essència de la dignitat humana. I perquè un món cada vegada més mecanitzat ens allunya precisament de tot això, del que dona realment sentit a la vida humana.
El Jordi Pigem és filòsof de la ciència i escriptor, i avui ens ha presentat aquesta darrera publicació, continuació d'un llibre anterior, en Fragmenta, el llibre Tècnica i tot feminisme, digitalització, deshumanització i els anells de poder global, que ens parla de tota aquesta realitat que estem vivint amb el món digital que ens atrapa. Jordi, de veritat, ha estat un plaer i un llibre molt recomanable per estar al dia dels perills que entranya tot el que estem vivint. Jordi, mil gràcies.
Moltíssimes gràcies, Rafa. Que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i continuem aquí al Camins.